Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts que passen de les 9 del matí. Abans de res, informar-vos que Ràdio Estel augmenta la seva audiència i assoleix els 14.000 oients diaris de dilluns a divendres, segons les dades de l'Estudi General de Mitjans fet públic aquest mateix matí. Això és un 40% més respecte al darrer GM del mes d'abril. L'estudi també indica que més de 26.000 persones han sintonitzat la nostra emissora durant el darrer mes, un 37% més també que a l'abril. Per franges horàries, cada matí i migdia, entre 4.000 i 8.000 persones de mitjana sintonitzen Ràdio Estel, mentre que al vespre més de 5.000 oients ens acompanyen. A nivell online, la nostra emissora també ha millorat, amb 1.500 oients de la ràdio en directe i 12.000 persones que consumeixen el els nostres podcasts i la ràdio a la carta. També prop de 2.000 oients ja s'han descarregat la nostra aplicació i 1.000 més ens segueixen a través de Spotify. Gràcies, doncs, a tots i a totes per acompanyar-nos. I ara sí, us ho explicàvem també aquest mateix matí en plana informativa. Les negociacions per reduir la jornada laboral a Espanya fins les 37 hores i mitja encara en unes setmanes clau. Aquest dilluns ha acabat sense acord la trobada entre el govern espanyol i els agents socials després que el ministeri de Yolanda Díaz enviés un ultimàtum a la COE que presentés una nova proposta. La patronal no ha presentat encara cap proposta més enllà de manifestar la seva contrarietat amb la mesura, un fet que el Ministeri de Treball ha criticat amb duresa i ha assegurat que seguirà negociant, ni que sigui només de la mà dels sindicats. De fet, el Ministeri de Treball i els sindicats Comissions Obreres i UGT s'han citat de nou per dilluns vinent per continuar tancant els detalls de la proposta de diàleg social, però no han tancat la porta a les patronals. Algú que ha estat durant aquestes reunions que porten durant-se des de fa 6 mesos és Patricia Ruiz, i ella és secretària confederal d'UGT i una de les negociadores de la proposta. Senyora Ruiz, molt bon dia, muy buenos días.
Buenos días, bon dia.
Señora Ruiz, ¿cómo valoran que la patronal COE asistiera este lunes a la reunión sin una propuesta sobre la mesa?
Bueno, la verdad es que nosotros, después de 6 meses negociando de forma bipartita con las organizaciones empresariales y también de forma tripartita con el gobierno en algunas de las ocasiones, pues la verdad es que bastante decepcionante, porque durante todos estos 6 meses lo que nosotros hemos intentado saber es cuáles son las necesidades o las dificultades que la patronal pues dice que va a tener en el momento en que se apruebe la reducción de la jornada laboral, tanto para este año, que como saben hay un compromiso de reducirlo a 38 horas y media semanales, y para el año que viene a 37 horas y media. Entonces, bueno, nosotros hemos intentado ver qué dificultades son las que iban a tener, si refiere a la transitoriedad, el tiempo en el que tardarán en hacerse efectivas en los convenios o en los sectores donde tienen una jornada actual más alta, bueno, pues que nos dijeran cuáles son sus preocupaciones, o también con todo lo relativo al tiempo de trabajo, ¿no? Pues todo lo que conlleva alrededor de la distribución y de la organización de los turnos de trabajo, pues que nos hicieran llegar cuáles eran sus dificultades. Y después de 6 meses, ayer en esta última reunión que mantuvimos, pues no fue capaz que nos entregaran ninguna propuesta por escrito, más allá de informarnos de las dificultades y de los bueno, pues de los problemas con los que ellos prevén que se van a encontrar. Pero no dieron ninguna propuesta que las organizaciones sindicales, y entiendo que el gobierno, pudiéramos entrar a valorar y a debatir si son asumibles o no. Pues es una pena, porque bueno, pues porque el tiempo se acaba, la verdad, para cumplir este compromiso del gobierno.
Intuyo, señora Ruiz, que no comparten desde UGT ninguno de estos problemas que puso encima de la mesa COE.
Bueno, en algunos podemos entender que pudieran llevar razón, ¿no? Pues hay sectores en los que la jornada actual es mucho más extensa que en otros. Se debe a que la negociación colectiva, allá donde hay fuertes sindicatos, fuerte organización sindical, pues ha sufrido una merma, ¿no? Desde hace 41 años que se modificó la jornada legal, como recordarán, de 44 a 40 horas semanales, y en ese tiempo pues hemos conseguido reducir en torno a una hora y media, hasta la media en torno a 38,3, en los convenios y en los sectores donde hay músculo sindical, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, entendemos que allá donde no lo hay, pues hay una jornada más extensa y será más difícil seguramente llevarlo a cabo según la estructura organizativa de ciertos sectores, pero nosotros creemos que es posible llevarlo a todos, ¿no? Pero bueno, pues estamos intentando que ellos nos digan cuáles son esas necesidades que han detectado para poder abordarlas conjuntamente y llegar a un acuerdo tripartito entre gobiernos, sindicatos y organizaciones empresariales, porque nosotros estamos convencidos que, además de ser un acuerdo a tres partes, va a ser mucho más fácil el aterrizaje a la realidad, va a eliminar la litigiosidad, y bueno, pues nosotros siempre trabajamos y confiamos en que un acuerdo tripartito es posible. Pero bueno, después de 6 meses sin una propuesta clara, cuantificada o numérica, ¿no?, de lo que necesitan, pues la verdad pinta un poco difícil. Pero nosotros seguimos trabajando en esa posibilidad.
¿Estos 6 meses de negociación con el Ministerio de Trabajo han sido unos meses difíciles?
Han sido unos meses duros en los que hemos debatido mucho y sobre muchas cuestiones. Realmente, bueno, pues cuando se llegó al acuerdo gobierno y se produjo la primera reunión con el gobierno tripartito, con las empresas y los sindicatos, decidimos entre los agentes, los interlocutores sociales, negociar, digamos, de forma bipartita, negociar en el ámbito de la negociación colectiva, entendida como la patronal y los sindicatos, para ver si nosotros y nosotras podíamos llegar a un acuerdo, ¿no?, y poder presentarle al gobierno. El gobierno aceptó esta posibilidad de reuniones bipartitas y solamente pues se ha dedicado a reunirnos de forma muy puntual, a intentar ver cómo iban las negociaciones. Desgraciadamente, el tiempo se acaba, y si queremos que se cumpla las 37 horas y media, las 38 horas y media en este año 24, que es lo que dicta el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar, pues es que ya no hay más tiempo de negociación. Si nos vamos a después del verano, pues seguramente el trámite parlamentario se extienda más allá del 2024, con la imposibilidad de poder aplicarlo. Por eso desde la UGT decimos que el tiempo se ha acabado, que tenemos hasta agosto para poder llegar a un acuerdo, y estamos trabajando en ello, porque nosotros desde la UGT sí que no renunciamos bajo ningún concepto a que esa reducción de las 37 horas y media se haga de manera legal. No nos parece razonable que allá donde haya organizaciones sindicales y donde haya fuerza de los sindicatos tengan una reducción de la jornada en sus convenios, y allá donde están más desprotegidos deben 41 años sin ver ninguna mejora. Y la productividad mejorando de una manera espectacular, y bueno, los métodos de trabajo y todos los, bueno, pues la llegada de la inteligencia artificial, de la digitalización, estamos convencidos que hace posible esta reducción, ¿no? Además de ser justa, necesaria por la propia salud y el bienestar de las personas trabajadoras, es, creemos, técnicamente posible. Entonces no renunciamos a que esa merma, esa rebaja de la jornada laboral se haga de forma legal, pero además nosotros en la negociación colectiva queremos ir a más, queremos ir hacia las 32 horas semanales, allí donde se pueda y allí donde se negocie. Y otra de las cuestiones a las que la UGT no renunciamos es a que esa rebaja de la reducción de la jornada semanal vaya acompañada de un registro horario que funcione. La norma actual sobre el registro horario, pues está claro que no está funcionando de la manera adecuada, y queremos que se regule este registro horario de una manera eficaz, que ya no se hagan los registros en papel, que sea un registro a la altura de los tiempos que vivimos, digital, y además que sea controlable tanto por los trabajadores como por sus representantes legales y también por la inspección de trabajo, con algún método de control remoto, ¿no? Para que, bueno, pues se dejen de hacer esa cantidad de horas extraordinarias sin compensar, sin registrar, y que se regule que se vaya acercando la jornada legal con la real, ¿no? Que hoy pues dista bastante.
Antes nos lo decía, señora Ruiz, que todo arranca del compromiso del gobierno. ¿Este año el compromiso sí o sí se va a cumplir?
Nosotros confiamos en que sí, si pasa el trámite parlamentario, porque como le decía antes, nosotros ya hemos anunciado, lo llevamos anunciando meses, que no íbamos a alargarlo sin edir esta negociación, ¿no? Que tenía que estar antes del verano para que diera tiempo al 2024 a poder ser aprobado en las Cortes Generales. Por lo tanto, entiendo que sí, que va a ser posible la aplicación en este año, no sé si será pues de un mes, de dos o de cuánto, según pues se vayan cumpliendo la celeridad que tengan los procesos que llevan consigo la aprobación de una ley.
Y le repregunto, ¿este compromiso se va a cumplir sí o sí aún sin la patronal?
Entendemos que sí, nosotros estamos dispuestos a llegar a un acuerdo con el gobierno. Realmente el último texto entregado por el Ministerio de Trabajo para nosotros es asumible, es aceptable, es beneficioso para el conjunto de la ciudadanía, pero bueno, quedan algunas cuestiones técnicas que nos hemos comprometido a, pues en el tiempo que queda hasta agosto, pues intentar resolverlo, ¿no? Cuanto antes mejor. Y entonces, bueno, el compromiso yo entiendo que sí, que se dará sin la patronal, si la patronal finalmente decide no estar en este acuerdo. Y bueno, pues hará luego el trámite parlamentario y serán los diputadas y los diputados los que decidirán si se aplica este año o no.
Sea como fuera, el lunes se han vuelto a citar con el Ministerio de Trabajo para seguir negociando. ¿Qué tiene que salir de la reunión del lunes?
Pues de la reunión del lunes a nosotros nos gustaría que las organizaciones empresariales volvieran a la reunión, a la que están, por supuesto, invitados para seguir pues colaborando con sus ideas y aportaciones sobre lo que va a ser la reducción de la jornada en España. Y nos gustaría que en este debate del lunes pues pudiera ser posible un acuerdo tripartito, ¿no? En caso de que no fuera así, por cómo se están desarrollando las últimas reuniones, sobre todo la de ayer, pues donde la patronal ya dijo que, bueno, pues que no veía factible, ¿no?, una reducción de la jornada legal, sino que lo dejaba en manos de la negociación colectiva. Pero bueno, nosotros creemos que todavía es posible un acuerdo, aunque cada vez tenemos menos esperanza en ello, pero si no fuera posible un acuerdo con la patronal, pues habría un acuerdo entre las organizaciones sindicales, entre Comisiones Obreras y la UGT y el gobierno. Entonces, bueno, pues se quedan unos flecos técnicos de, bueno, pues de limitar algunas cuestiones, como la forma pues de hacer el seguimiento o algunos supuestos que pudieran darse especiales, en fin, temas técnicos, pero más de forma que de fondo. El fondo estaba asumido y compartido por las organizaciones sindicales de la propuesta y el compromiso de gobierno.
Antes también nos lo explicaba, se prevé que para este 2024 la jornada laboral se reduzca a 38 horas y media, mientras que en el 2025 la jornada laboral sea de 37 horas y media. Una reducción de jornada laboral que ya se ha aplicado en distintos países del mundo. Déjeme que le pregunte para UGT cuál es el país que tenemos que tomar como ejemplo en España.
Bueno, realmente cada país tiene su norma, su distribución de la jornada, tienen su jornada legal también, tienen una composición del tiempo de trabajo diferente, y yo creo que cada uno tiene que tomarse las referencias de su propio país. Pero si miramos a nivel europeo, realmente nosotros nos queremos fijar en aquellos países que tienen mayor productividad, que coincide en Europa, que son los que tienen menor jornada y mayores salarios. Ese es nuestro modelo, ¿no? Además, la OCDE también recomienda que quizás la reducción de la jornada o acortar las extensas jornadas laborales que hay en España pueda ayudar al aumento de la productividad. Y nosotros queremos un país así. Queremos un país donde la gente viva mejor, donde la gente pueda tener un salario y se pueda adaptar mejor a las necesidades de compras de alimentos y bienestar social. Y además queremos un país productivo, y creemos que la reducción de la jornada laboral, además de fomentar la economía, además de ser una medida que entendemos que va a cuidar la salud de las personas trabajadoras, también estamos convencidos de que mejorará la productividad, igual que pasa en otros países vecinos.
Por último, sí que le quiero preguntar, porque ahora me decía, ¿no? Seguro que hay países ejemplo en la Unión Europea donde la productividad, aun y reducir la jornada laboral, sigue creciendo. Entiendo que también la jornada laboral reducida servirá para una cierta conciliación familiar. Una conciliación familiar que, para recuperarla, tiene que ir acompañada de una reforma horaria.
No necesariamente, si se entiende reforma horaria como reforma de la hora de salir del trabajo, ¿no? En nuestro país y en muchos países vecinos también, europeos, la distribución de la jornada responde a las necesidades de los sectores. Y nosotros desde el primer momento quisimos respetar la negociación colectiva actual en España, y como saben, muchos de los convenios pues se rigen al cómputo anual de horas, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues significa que los sectores más castigados por esta no reducción de jornada laboral a través de estos 40 años, ¿no?, de la negociación colectiva, pues va a suponer que, por ejemplo, en convenios y en personas que trabajan en la hostelería o en el sector agrario puedan tener hasta 14 días libres más al año. Fíjese, ¿no? Son personas que realmente necesitan un desahogo de su tiempo de trabajo, y que con esta modificación de la jornada laboral se van a poder beneficiar de ello y van a poder conciliar muchísimo mejor con sus familias y con su propio tiempo libre, ¿no? Pues para hacer deporte, para irse de viaje o para cuidar su salud y para tantas otras cosas que actualmente no tienen derecho. Me estoy refiriendo pues al personal de hostelería, al personal que trabaja en el campo, personas que trabajan las 40 horas semanales sin ninguna mejora en el cómputo anual tampoco, y que con esta medida, desde luego, van a haber mejorado su tiempo personal.
Secretaria Confederal de UGT y una de las negociadoras de la reducción de la jornada laboral en Madrid, Patricia Ruiz, muchísimas gracias por atendernos hoy en los micrófonos de Radio Euskal. Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Buenos días.
Radio Euskal.
Fabricación propia. Amb Mercè Raga.
La tradició de tirar un formatge d'uns 4 quilos, el llença pendent a baix i se l'emporta qui aconsegueix atrapar-lo. El formatge rodant. Fent la croqueta, o corrent, o obrint-se el cap, o deslocant-se un ombro, o trencant-se la cama. Té recompensa.
Si arriba, viu.
Sí, clar, bueno, però això és una altra cosa. L'important és participar, diuen.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Gràcies! Gràcies!
Recollir un premi honorífic per haver fet el millor ús de l'intermitent en sortir d'una rotonda...
No, sobretot vull donar les gràcies al meu professor d'autoescola.
No és gaire corrent. Gràcies. Compte online Sabadell, el compte corrent menys corrent. Ara amb una rendibilitat del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer any per un saldo màxim de 50.000 euros. És a dir, pots emportar-te fins a 1.250 euros. Fes-te client a bancsabadell.com.
Només fins al 10 de juliol. Aquest compte té un indicador de risc obert sobre 6. Banc Sabadell està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits que garanteix 100.000 euros per dipositant. Liquidació mensual.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Gairebé 22 minuts que passen de les 9 del matí, continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí, arrenca el magazín de La Caravana. Un dimarts en el que a partir de les 10 del matí tindrem un nou capítol de l'operació Sant Vig, avui per parlar sobre l'esport i el turisme. Ho farem amb Xavier Puertas, professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Cap a 2:15 serà el torn d'escoltar les tietes, avui acompanyats per Montse Lamua, Jordi Campos, Glòria Vidal i Ferran Serra. Amb ells farem, com cada dimarts, un repàs de l'actualitat més propera. I cap a les 11 xerrarem amb la divulgadora musical Maria Boronkova per gaudir d'una entrega més d'òpera rock, que avui ens parlarà de la figura de la pianista, empresària, luthier, filàntropa i afinadora predilecta de Beethoven, Nanette Streicher. A continuació serà moment per parlar de salut natural per a tothom amb el doctor Juan Márquez. I al punt del migdia serà el torn d'obrir la nostra parada solidària, avui amb l'advocat José Chordóñez, per parlar de la situació dels centres d'internament d'estrangers, els CIES. Més enllà, al bloc de l'entrevista cultural ens visitaran a l'estudi el director basc Ivonne Cormenzana i l'actor Pablo Spagliati. Amb ells parlarem de la pel·lícula El bus de la vida, que s'estrena doncs, aquest mes de juliol, de fet aquesta setmana, a tots els cinemes del país. I amb tot plegat arribarem a l'últim bloc del programa per parlar de moda i les tendències sorgides de certes pel·lícules amb la dissenyadora Inés Farrés. A més, voltarem amb la Girocleta i també tancarem amb el Bona Vesprada. Tot això avui, dimarts 2 de juliol, a La Caravana, el magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, a la nostra taula ja tothom preparat per arrencar amb les seccions habituals.
La Caravana.
No, un tomb per la vida d'aquí, avui.
Avui, Joan, toca fer un tomb per la vida del director Ivonne Cormenzana i l'actor Pablo Scapigliati, que d'aquí poca estona pugen a La Caravana per presentar-nos la pel·lícula El bus de la vida, que s'estrenarà aquesta setmana als cinemes. Abans de res, escoltem el tràiler, si us sembla bé, i així ens fem una idea de què va.
Buenos días. Mi nombre es Andrés y voy a ser el sustituto de las clases de música hasta final de curso.
El Oncológico es un hospital estupendo. Tiene un servicio de autobús gratuito.
La parada es en la Plaza Mayor.
Michael Cochea. Ella consiguió esta chatarra y empezó lo del bus.
Si lo que querías era ligar conmigo, no hacía falta llegar tan lejos.
Por aquí, Manuela.
Oye, no te acostumbres al autobús porque lo vamos a quemar.
¿Qué falla más que una escopeta de feria?
Por allá, Santi, Anchón y Luna.
El ataúd es tu casa.
Mezcla cosas.
Una película que molts membres d'aquest equip ja hem pogut veure. I que és una delícia, eh?
Sí, evidentment.
És preciosa, la veritat.
El més bonic de tot plegat és que està inspirada en una història real.
Sí, sí,
vull dir,
sí.
Que a mi les pel·lícules que estan inspirades en una història real és com que sempre, no sé, vosaltres, però t'arriben més al cor. És com que saps que dius, hi ha molta veritat al darrere.
Sí, fotos, al final surten fotos de...
No.
Però sí que, és, però que està inspirada en una història real.
Exacte, una altra pel·lícula que va fer sí, jo diria demà.
Ivonne Cormenzana?
Dani Rovira. Va ser 800... No, 100 metres?
Sí, 100 metres.
Que també estava inspirat en la vida real
d'una persona d'aquest país i que va estar molt bé que es fes, doncs bé, aquesta també. I és molt xula, de veritat.
És molt xula i en aquest cas el protagonista, que es diu Andrés, que l'interpreta Dani Rovira, l'actor, es trasllada a un poble del País Basc per treballar com a professor de música, però el que passa és que li detecten un càncer. Llavors, per rebre tractament a Bilbao, ha d'agafar un bus que és el bus de la vida i que és un autocar autogestionat que trasllada tots els pacients de la zona cap a aquell hospital. Llavors, dir-vos que Dani Rovira, el protagonista, també va patir càncer, es va recuperar l'any 2022, vull dir que és una història propera i que si més saps doncs, la història que porta Dani Rovira a les esquenes encara doncs, arriba més al cor. El repartiment d'aquesta pel·lícula el formen Dani Rovira, Susana Baitua, Elena Irureta, Antonio Durán i Pablo Escapilati. I per cert, que la pel·lícula té, atenció, una cançó pròpia.
Llantos sordos reclaman su atención. Quieren expandir sus átomos. Ahoga la arena.
Dic que té una cançó pròpia a la pel·lícula, però en general la música té un paper molt, molt important en aquesta pel·lícula, El bus de la vida, perquè bàsicament el protagonista fa de professor de música, llavors doncs, hi podem escoltar moltíssimes cançons, com per exemple temes d'artistes o de grups com KCO, Los Chicos del Maíz, Fito i Fitipaldis, i Bill Bedi, Morgan, Rigoberta Bandini i un llarg, etc. O sigui...
Fixa't que aquest tema... Mira, mira, puja, Jordi, puja. Que estem escoltant és Dani Rovira,
Sí, sí. No l'havíem sentit cantar,
jo tampoc,
no? Fins ara,
no.
Crec.
No.
No, igual amb algun monòleg sí que s'havia arrencat, però vaja...
Però no així, no fent el tema. No. Canta molt bé, sona molt bé. Em recorda molt algun grup i ara no sé quin. Però la veu amb...
A mi que Héroes del Silencio,
Sí, mira, la tenia al cap, de debò.
Té un què d'Héroes del Silencio.
Sí, moltíssim. Vinga, i ara fent un tomb per la vida de les dues persones que avui pugen a la caravana, comencem per la vida d'Ivonne Cormenzana, el director, que sapigueu que també és guionista, productor de cinema basc, tot i que viu a Barcelona des de fa temps. L'any 1998 va fundar a Bilbao la productora Infinity Films i l'any 2004, juntament amb Ángel Durández, va fundar Arcadia Motion Pictures, que si us hi fixeu en els crèdits d'una pel·lícula, si sou dels que us quedeu fins al final i llegiu, la veureu en moltes pel·lícules perquè ha produït pel·lícules com, per exemple, la premiadíssima Robot Dreams, també El cuerpo en llames, Asbestes o Mediterrani, o sigui, grans títols ha produït. El 2016 va produir el documental El hombre que comenzó a correr, dirigit per Josep Serra Mateu, i re, fa dos anyets, el 2022, com dèiem, va produir Asbestes, una pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, que va guanyar el Premi Goya a la millor pel·lícula als 37ens Premis Goyes. Llavors, aquest any, el 24, va ser nominat als Premis Oscars per millor pel·lícula d'animació amb Robot Dreams. Vull dir que Ivonne Cormenzana, el director que avui ens visita, és un director amb molts premis a les esquenes. Llavors, l'altra persona que avui també puja a la caravana és una persona molt més jove que l'Ivonne Cormenzana, és l'actor Pablo Escapilati, que, de fet, és la primera pel·lícula d'aquest actor, El bus de la vida, tot i que sí que ha actuat ja a dos curtmetratges, com, per exemple, Joc de nens, un curtmetratge de l'any 2020, on feia de Marc, un noi diferent a la resta, que acaba de perdre el seu amic just quan comença la universitat, i també l'hem pogut veure a Pablo Escapilati a Unboxing Ibai, un altre curtmetratge del 2022, que en aquest cas tracta sobre un unboxing de l'streamer Ibai Llanos, que no va anar com s'esperava un unboxing, perquè ens entenguem tots, és quan algú obre un paquet. Quan us arriba un paquet a casa que dius vaig obrir aquest paquet, doncs en el món influencer es diu vaig a fer un unboxing.
Haurem de preguntar sobre aquest curtmetratge,
sí,
perquè
sí,
és molt curiós.
Curiosíssim, curiosíssim. Doncs que sapigueu que avui els dos pugen a la caravana a partir de 11:45 per parlar de la pel·lícula que s'estrena aquesta setmana als cinemes, El bus de la vida.
10:45 del matí, recordem. Vallès, 2 de juliol, un dia com avui, què va passar?
Mira, tal dia com avui, el 1855, s'iniciava a Barcelona la primera vaga general de la història de l'estat espanyol. Era una protesta que va tenir un seguiment massiu i que es va allargar durant 10 dies demanant el dret d'associació obrera. Va ser reprimida, però, després dels 10 dies, va ser reprimida brutalment pels militars.
Vaja. 1855, no sé si seria la canadenca.
1855, Doncs ara mateix. Ara hauríem de buscar. Però si voleu, de mentre que ho busques, anirem
mira, ho busquem. És el 1919, la canadenca, el febrer del 19.
Doncs mira, això és la posterior.
Aquesta és molt abans.
I va passar el febrer i el març. Ah, o sigui, era més hivern.
Doncs sí, primera vaga general de la història de l'estat espanyol, però pel que fa a la música, un 2 de juliol del 1966 sonava música com aquesta que arribava al número 1 als Estats Units. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting. La veu. Frank Sinatra amb aquest Strangers in the Night, una cançó que després va ser interpretada per moltíssims artistes i que ha passat a la història.
Ara no tothom la pot cantar, eh? Jo em poso a cantar això i dic, mare meva, has de tenir una veu prou greu.
Sí. Frank Sinatra la cantava molt bé, però, eh?
És que clar.
Ai. En fi, seguint amb música, però un 2 de juliol de 1971 va ser el dia que Queen va donar el seu primer concert oficial amb la seva alineació clàssica, John Deacon, Freddie Mercury, Brian May i Roger Taylor. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Piccolo. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me.
Hem tornat bojos aquí en Bohemian Rhapsody. Molt bé.
Ai, Bohemian Rhapsody.
Jo sé que és una genialitat, però no he entès mai aquest inici de...
A mi, de la pel·lícula Bohemian Rhapsody, em flipa el moment en què es mostra com es va gravar.
Ai, sí.
I es va, diguem-ne, ja està aquesta cançó. Eh?
Aquesta o el Will?
No, aquesta, que es van tancar tots com una mena de casa de colònies a les afores.
Sí, una casa rural.
Sí, una casa rural, i va començar com inclús una brometa quan fa el soroll de...
Però que a més,
com si fos un gall.
Però que a més el miren amb cara de... Però què estàs proposant que graves?
Sí.
Però el segueixen, eh?
Sí, home, el segueixen.
Per seguir-li la broma, i la broma s'ha acabat sent...
Tu t'ho explicarà bé, Maria Sierra Rodríguez.
Sí. La baixi.
Sí, que és una fan absoluta de Queen i sap tota la història d'absolutament tots els passatges de Queen.
Sí, és brutal aquesta cançó. En fi, més efemèrides, però un tal dia com avui, un 2 de juliol del 2002, Steve Fossett es va convertir en la primera persona que va fer la volta al món en globus aerostàtic, en solitari i sense fer escales. Yep. És a dir, va fer tota la volta sense baixar en cap moment, eh?
Tota la volta?
Tota la volta.
Sense baixar.
Amb globus, sí.
Es podria fer real aquella mítica frase en català que diu que ens peixen a sobre i diu que plou. Mm. Doncs una mica...
Sí.
Perquè, clar,
sí, també estava pensant
si
el mateix.
No va parar,
jo crec que la frase és encara més escatològica. Crec que se'ns pisen a la boca, eh? I diuen que plou. L'he escoltat aquesta varia.
Uau.
Ai.
Hi ha moltes, catalanes d'aquest estil.
Sí.
I totes escatològiques.
En fi, continuem amb més 2 de juliol.
Sí, 2 de juliol del 2013 es va publicar Santa Alegria, el segon disc de la Trova Kung Fu.
Pot ser fan de Dominguet i no estimar la Trova Kung Fu. Sona altres coses perquè són gairebé els mateixos. Però...
A mi m'agrada molt el nom,
La trobo Kung Fu?
La trobo Kung Fu.
Sí.
Està ben... No sé.
Són una meravella.
Està ben trobat, sí.
A mi m'agrada. És que el concepte Kung Fu jo me'l posa on vulguis.
Ah, mira, t'agrada el Kung Fu, Fas Kung Fu en
altres temps. No, m'agrada el
concepte Kung Fu. Tu creus que té cara de fer Kung Fu?
Jo Kung Fu? No.
Vés a saber.
Mai a la vida. Com, oso! Això és el màxim Kung Fu que jo he fet mai.
Vaja. En fi, anem a celebrar aniversaris, perquè avui és l'aniversari de tres actrius, actriuasses, jo diria.
Actriuasses.
Primer de tot, Margot Robbie, actriu australiana,
sí,
que avui fa 34 anys.
Molt bé.
34 anys, va néixer el 1990. Sí.
L'antiga Harley Quinn.
Jo la posava més jove,
doncs,
sí?
Ai, doncs sí. Jo la posava més gran, mira què dic. Però perquè ha fet moltíssimes pel·lícules.
Sí, sí, sí.
Ha tingut, vull dir, la Margot Robbie.
Té talent,
Molt.
Té molt talent.
Sí.
A banda de que sempre fa goig veure-la una mica, No, és guapetona.
Ai, Rafa.
Home, és veritat. Massa igual.
Més actrius, que avui és el seu aniversari.
Què?
T'has de dir alguna cosa?
Respecte a Margot Robbie?
Sí.
No, ella ho va intentar, però estic casat.
Vaja. Va, més actrius, que és el seu aniversari, de Lindsay Lohan, que de fet és actriu, cantant, model, dissenyadora també, nord-americana, que avui fa 38 anys, i Ashley Tisdale, actriu,
aquesta
model
no,
i cantant
no
nord-americana. Sí, és la de High School Musical, el musical de High School, saps?
Ara ja. Aquesta és la meva referència vital. High School Musical.
Moment, clar, tu sí, no?
Tisdale,
Joan,
sí.
Dius que sí, però no tens ni idea.
Tisdale, això. 39 anys fa aquesta...
39?
39, aquesta actriu.
I va sortir de High School Musical?
Sí.
Però era professora.
No.
No era.
Ah, doncs vaja, fa temps, no, d'això?
De High School Musical,
sí,
que deu fer 10, 15 ja, eh?
Sí, 10, 15 anys deu feia, sí.
Només tan 40, o sigui, és a dir...
No, però perquè pensa que aquestes sèries...
El primer High School Musical,
Ja, el primer, però és igual, però si fa 15
sí,
anys i ja té la
40... Sí, aquestes sèries hi ha gent de 25 anys fent papers de 14.
Ja.
Sí,
com
a
totes les sèries.
Al salir de classe, vull dir, la gent tenia 40 anys allà.
Clar, i fan papers de què? D'adolescents.
Sí, però allà es veia clar i els tenia jo identificats, però aquests altres no tant. Bueno, val, perfecte.
En fi, i de casa nostra també tenim aniversaris per celebrar. És l'aniversari de Josep Tió, que és el guitarrista, compositor, cantant i un dels fundadors de Sopa de Cabra, que avui fa 59 anys.
Camins que ara s'esvaeixen. Hem de fer sols. Camins vora les estrelles. Camins ara no hi són.
Gran Sopa de Cabra,
I tant.
Bueno, i gràcies, Judit, perquè jo sé que al final tot era una excusa per homenatjar el programa de culte d'aquesta casa,
ara,
que es diu Camins, que podeu trobar
ja
espais antics. Espais antics. El trobareu allà.
Ja tardaves. Mira que hi havia cançons, Judit. Ja
no, has tocat, s'han tocat la fibra.
És un clàssic de Sopa de Cabra, també, sí.
Ai, també és l'aniversari d'un altre músic català, en aquest cas de Jan Riera Prats, guitarrista i acordionista dels Catarres, que avui fa 37 anys.
Acordionista.
Soc més català que les anxoves de l'escala o els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció quan pujo pedra forca o faig trekking per Montserrat. Jo que voto Convergència i que tinc somnis eròtics amb en Jordi Pujol.
Jan Riera, que... Mira, una petita curiositat. Em sembla, m'agradaria molt, quan pugui trobar-me'l per preguntar-li, perquè em sembla que no vaig ser gaire original a l'hora de fer-me el tatuatge de la frase de Màrius Torres al braç, perquè jo diria que és de les molt poques persones, suposo, que porta tatuatge tatuada la mateixa frase a l'esquena. Diria que porta tota la frase de Màrius Torres a l'esquena.
I quina és la frase?
Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels, que ens fa malta.
Que bonic.
La saps encara,
No.
Ens la veus cada dia?
No la veig, perquè la tens a la zona del braç que no és pública.
La ventbraç.
Te l'han tatuada amb una lletra molt xunga, no s'entén. Jo la veig cada dia i dic, què posa allà? És lletra de metge, t'han posat allà.
Tu espera't. Has acabat?
Sí.
Ho diu Rafa Sanauja, que no entén la seva pròpia lletra, ho ha dit més d'una vegada.
No, no, jo, però jo ho admeto.
En fi.
Com a expert en lletres que no s'entenen, aquestes no s'entenen.
Oh, wow. Per lletres que no s'entenen...
Sí.
Mira, us faig una mostra, sí que això és ràdio,
ai, ai, ai.
Ara mateix estic ensenyant un tatuatge meu que no es pot llegir res.
Això és
il·legible. Això sí que és il·legible.
Hi ha tatus i tatuatges i tatuatges. Què posava? No ho sé, és la típica lletra que la tinta sembla que ja s'hagi esparcit.
No saps què posava?
No, sí, sí. Ah. Aquí el que posa és Centro de Gravitat Permanente, una cançó de Franco Battiato. Posava, en aquest cas.
Posava,
la lletra, diguem-ne que s'ha eixamplat i ara no es llegeix res, sembla una barra negra. Sí que, dintre de tot, el tatuatge d'en Joan encara és prou llegible.
A mi, de tota aquesta cançó que està sonant, m'agrada el moment en què Jordi Pujol diu això és molt maco, això és molt maco, però t'ho dic, és molt maco, això.
En fi. Ai, la gent Carla... Carla, eh?
Ai, 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 ai.
Ai, ai, després de parlar d'en Pujol, Joan.
Ai, ai, ai.
Buigas, una abraçada molt gran. La gent canta, però sobretot parla.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comme il s'érida!
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais vos mots.
Jordi Pujol i Soleil.
M'ha dit així, tot sona sensual, Joan.
No, no, sempre. Que a vegades dic borrades molt grans, però com en francès...
Bueno, cola, cola.
Delicatessen.
Exacte, cola. Escolteu, prometo que demà canviaré de tema.
No, un altre cop Rajoy, parlant de la Eurocopa, em fa mandra.
Us prometo que he estat aquest matí una bona estona buscant una alternativa, però no sé què millor.
Mira, n'hi ha tantes alternatives.
No, 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 us ho dic de debò.
La gent no parla, només parla Rajoy.
No, sí que parla.
Literalment. Vols que canviem la sintonia d'aquesta secció?
He trobat una de Junqueras, que també era molt interessant avui, dient que és bona persona 48 vegades, que també m'interessava prou. Igual la porto demà.
Avui era bon dia per haver portat també la frase del dia, la de Joaquín Aguirre, el jutge de l'Audiència de Barcelona.
Ah, que has posat aquest matí.
Sí, ja toma por culo, diu l'Aguirre. Només cito literalment, diu, ja toma por culo. Vale, vinga.
Doncs mira, no descartem que en els propers dies analitzem aquestes frases, però ara continuem amb l'anàlisi que fa el gran Mariano Rajoy al diari il·lustríssim El Debate de Galícia, diari digital. Una part de l'article...
Cada dia és el mateix.
Escolta, si no t'agrada, sonar...
No, puc tancar la ràdio, no, te sintonitzo.
No, surt una estona, jo te l'ho permís.
Els oients han de començar a fer una campanya de prou Rajoy a parole, parole,
els oients, crowdfunding. Els oients saben el que és bo i la bona ràdio, sí, sí, i estan a favor del que jo faci.
Change.org.
Una cosa és el que tu fas i l'altra, que destaquis cada dia un article d'en Rajoy, que a més no comença ni dient hola a todos.
Perdona, és que
si
a
no
més...
comença dient hola a todos, no...
A més, estàs equivocada. No destaco cada dia un article, destaco cada dia el mateix article.
Exacte.
Només ha fet...
A més, el mateix, eh? És que s'està estalviant una de feina, Rafa...
Ja em perdonareu, però avui que estem... avui que estem molt contents amb aquestes dades de l'IGM, que ha pujat un 40% en aquesta emissora...
Ah, sí? Quant han dit
home,
això?
Home, poc s'han parlat... No llegeixes el grup, eh?
No és que no llegeixi el grup, és que no escolta aquesta emissora.
Quin grup? Quan ho has dit, això?
Ho hem dit, Rafa, ho hem dit.
Perdona, però... No, doncs jo no m'entero.
En fi, ha crescut aquest 40%...
Que hi ha bons resultats, noi.
Duients.
Ha crescut un 40%?
Sí.
Respecte a l'abril.
Respecte a l'abril, exacte. Jo estic segur que la pujada...
Això és per felicitar-nos, no?
Sí, sí, sí.
Home, clar.
A tots plegats.
Es deu gràcies als articles de Rajoy.
Home, sí, és veritat, el juny va començar l'Hola a Todos.
Bueno, voleu que el faci o passeu absolutament de tot? És que ja no sé què...
Va, Rafa.
Però és que, a veure...
Pues ara no el faig.
No, home, no! Ara em sentaré malament, no.
Que no.
Posa-li violins a Rafa Sanauja.
No, ja
va,
està.
Va, fes-lo.
No ho faig perquè sóc tot un professional que ajuda a que el
40%. Per un moment em pensava que trencaves el guió i no ho feies.
Va, home, va.
No. Va, ja estem en silenci perquè ha passat tota la cançó sencera. No ha hagut de baixar el carretero, lo cual, mira, li ahorra feina. La frase és, dentro de pocos días, el 5 de julio a las 18 horas, és llenguatge Rajoy, en Stuttgart, rodeados de Mercedes y de Porsche, jugaremos para alcanzar la semifinal. similares. El nivel de Alemania que juega en casa no es malo. No son como los georgianos, pero tampoco son el Brasil del 70.
Wow.
El de Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé y Rivelino. Será más difícil para ellos también. Dicho de otra forma, puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo de Yelle Luthier?
Analicemos la frase.
Ara mateix hem guanyat un 60% d'audiència, mira el que et dic. Ho intueixo com a maestre Jedi de les zones. Dentro de pocos días, el 5 de julio a las 18 horas, en Stuttgart, rodeados de Mercedes y de Porsche, jugaremos para alcanzar las semifinales. Rodeados de Mercedes y de Porsche. Destacant la indústria de l'automòbil que tenen allà. Com dient, estic a totes, futbol, però també comerç i visió empresarial. Que jo de esto, sé un rato.
Ell ja anirà amb Seat.
Com les pastilles. Sí. A nivell d'Alemanya, que juega en casa, no és malo. I si no és malo, niños i niñas, el nivell és...
Bueno.
Los niños y las niñas están un poco despistaditos, ¿no? Pero quin circunloqui perdir sense dir, es un mestre. No son como los georgianos, pero tampoco como el Brasil del 70.
Ya.
Aquí fa una referència a un equip històric que sempre vesteix molt un anàlisi, el Brasil del 70, el Milan de Sacchi, la Holanda de Cruyff, però no es limita a això, perquè quedi clar que ells sap molt de futbol, et canta la davantera, Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé i Rivelino. Teniu algú al cap de tots aquests? Pelé, no?
Tots.
Home, sí.
Tots, no?
Tots,
tots.
Clar que
tens sí. Pòsters de Jairzinho a la teva habitació, sí. Meravellós. Tostao, meravellós. Tostao. I ho remata tot plegat amb una frase insuperable. Serà més difícil... Pero para ellos también. Ah, no solo para nosotros, ellos también tienen un problema. Se enfrentan a Españita. Dicho de otra forma, puede pasar cualquier cosa. Ahí sí que l'has clavado, Mariano. A ver a qui et discuteix això.
Mira, jo el que et discuteixo és que com demà em tornis a destacar el mateix article de Mariano Rajoy, et trenco jo el guió.
És un geni. Però sigui com sigui, Mariano Rajoy és un geni.
És un geni, no és un geni, i ja està, i val la pena escoltar el que diu i llegir-lo i rellegir-lo.
Ho fas molt bé, analitzes molt bé la frase.
I el 80% de crescuda de la nostra audiència...
Cada cop és més grossa, eh? 8,
va per aquí.
80, el 420%.
A les 11:30 seran, exacte, 220%.
Molt bé.
No, rebentaran el de l'EGM dient, què està passant? Està passant. És com els artículos de Cap Bravo, no puede ser que hi ha tantos.
I edai, de les hores.
De les zones.
Ah.
Veritat. No puc.
Set de cavallos que vienen de
bonança.
Mira els cavallos.
Set de cavallos viene de bonança.
Giro, què? Cap on anirem avui?
Avui
també et portes fora, com cada dia. No fas res original.
Ho sabia tant.
Estàs picadíssim,
eh? Un altre cop per ahir.
Doncs no, mira.
Avui farem una cosa molt guai, perquè hi ha coses guai a Barcelona, i hi ha coses xules.
Mira.
I us ho explicarem.
Mira. Deixa'm dir-te.
Ja veuràs la doña Rogelia.
Aquests últims dies no...
Avui ve doña... Avui ve...
Mira, que sàpigues. No, mira, no.
Doña Rogelia jugant el Roland Garros.
Wimbledon, sí.
Que sàpigues que ahir la meva... Ahir a la tarda la meva àvia em va trucar i em va dir, Olma, estic preocupada, com et vesteixes per anar a la ràdio? Perquè, clar, ràdio no et puc veure, no té xarxes socials, pobra dona. I
té motius, té motius
per preocupar-se. Em preocupo perquè no paran de dir-te doña Rogelia. I diu, i bastia molt malament, espero que no presentis així la ràdio.
Avui és doña Rogelia tenista.
Doña Rogelia va a...
la cos preciós.
A compte de Godó.
De debò. Bé, parlant de la girocleta, aquests últims dies no ho sembla, no ho sembla, i menys en aquest estudi, que estem tots congelats normalment.
Congeladíssims.
Però estem a juliol. Així que ara...
El banc de les llavors és dins aquest estudi.
Clar, menys 8 graus, no era, Judit?
Sí.
Doncs mira, la mateixa temperatura.
Igual.
No, fora conyes, estem a ple mes de... Hem entrat al mes de juliol, estem a ple estiu, fa calor, altes temperatures, llavors, evidentment, hi ha qui a casa seva té aire condicionat i està fresc i bé i no pateix, però també hi ha moltíssima gent que no es pot permetre tenir aire condicionat a casa seva, per tant, el que està exposat és a tenir problemes de salut, cops de calor, ja ho sabem tots, vull dir, patir molta calor no és bo.
Què m'has d'explicar?
Llavors, és molt important per totes aquestes persones doncs, que no poden tenir aire condicionat a casa seva o no tenen manera de refrescar-se, que hi hagin el que es coneix com a refugis climàtics, llocs on tu pots anar i doncs, no fa tanta calor, s'està fresc, pots descansar i no passar tanta i tanta calor. Llavors, aquest, un refugi climàtic, hi ha diversos refugis climàtics, per exemple, a Barcelona, a totes les ciutats n'hi sol haver, a vegades són biblioteques, hi ha de diferents tipologies. Però avui parlem en concret de l'Hospital Sant Pau de Barcelona, perquè és l'únic hospital activat com a refugi climàtic amb la campanya Quan puja la temperatura, tingues cura. Aquesta campanya s'adreça a pacients i a usuaris vulnerables i el que vol, els seus objectius, és refugiar-los de la calor en un espai fresc i acollidor, però és que si no fos suficient, que dius, ja tens un espai fresc i acollidor, a més el que fa l'Hospital Sant Pau és oferir eines per afavorir el seu benestar. Llavors, durant tot el mes de juliol, avui som dia 2, és a dir, des de fa 2 dies, i fins al 15 d'agost, des del dilluns fins al divendres, de les 10 del matí a la 1 del migdia, o sigui, tot el juliol i mitja quinzena d'agost, durant de dilluns a divendres al matí fins a la 1 del migdia, es faran diverses activitats al vestíbul del carrer Sant Quintí de l'Hospital Sant Pau, i a Amanda doncs, hi podrà accedir tothom qui ho vulgui per refrescar-se i passar doncs, una estona o unes hores, si voleu podeu estar-vos 4 hores allà dintre, distrets fent activitats i sense passar calor, que és molt important, almenys no passar calor 24 hores al dia. Llavors, aquest no és el primer any que es fa això, de fet, és el segon any que el Sant Pau és l'únic centre hospitalari que s'afegeix a la xarxa d'espais de refugi climàtic de la ciutat de Barcelona. Comentàvem, no és l'únic refugi, hi ha biblioteques, hi ha diversos centres, però sí que és l'únic hospital al Sant Pau. Llavors, durant aquests dies, el mes i mig que dura aquesta campanya, s'han programat, atenció, més de 50 activitats en aquest vestíbul. 50 activitats. Sí. Llavors, amb les activitats, aquesta cinquantena d'activitats programades, volen apoderar els usuaris i professionals. I què s'hi fa? Doncs, per exemple, es donen consells sobre prevenció i educació per pal·liar els efectes de la calor. Llavors, expliquen doncs, tota la problemàtica que se'n deriva de patir calor, entre altres. He fet una mica de recerca, m'he posat a la pàgina web. Podeu trobar les activitats a la pàgina web de l'hospital. Poseu Hospital Sant Pau Refugi Climàtic i us apareixeran totes detallades dia a dia. I, per exemple, avui, no? Anem a parlar d'avui. Ara mateix, no, mira, d'aquí 8 minuts a les 10 del matí començarà Activa la Ment, una activitat que està a càrrec del treball social i voluntariat, i el que es fa és que llegeixen llibres i juguen amb estimulació cognitiva. Llavors, de 11 a 12, una activitat que es titula Aconseguirem curar l'Alzheimer, acompanya'ns a conèixer en què consisteix aquesta malaltia, una activitat a càrrec de la unitat de memòria del Sant Pau, i finalment, de 12 a 1, es fa una activitat que es diu Alimentació i Hidratació a l'estiu, molt important saber quants cops hem de beure, quanta quantitat d'aigua i també què hem de menjar per estar hidratats i no caure en la deshidratació. Llavors, per parlar de totes les activitats, de com estan anant, de quantes persones hi van, qui pot anar, avui a l'hora de la girocleta, que sempre dic que farem coses, doncs a 1:45, el que farem serà saludar en directe a Marcel Pedrosa, que és el supervisor del Servei d'Urgències de l'Hospital Sant Pau. Ens aproparà aquesta campanya, que és molt important que se'n facin, esperem que no sigui l'últim any i que cada cop doncs s'hi afegeixin més hospitals, en aquest cas.
Doncs això que serà cap a l'últim bloc del programa. Abans de tot plegat, continuem avançant, continuem viatjant.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Vallès, cap on anem avui, va?
Doncs mira, anem a Eivissa, a la Cala d'Hort, on han denunciat a un DJ molt conegut, en DJ Diplo, per una festa il·legal.
És xumba-xumba de xiringuito nou de platja, eh?
Sí.
Parleu molt de mi i de la meva obsessió amb Rajoy, però poc s'està parlant de Vallès i les seves festes il·legals.
I les festes? Quina altra festa il·legal?
El sonar.
Ah.
El sonar és legal.
Il·legal és el que en fan els seus participants.
Bueno,
a dins. Clar. Però el son és legal.
Però parlem d'Ibiza.
Deies un DJ molt conegut, eh? DJ Diplo.
DJ Diplo.
Dit d'una altra manera, podria haver sortit a Jurassic Park si fos al revés. Diplo DJ.
Diplo DJ.
Diplo DJ.
Si t'agafa el Diplo DJ, estàs fotut, eh?
Sí.
Fot una caixa.
Últimament estan passant coses estranyes, perquè Formentera, la setmana passada vam parlar del iot aquell que es va estavellar, sí, us en recordeu, sí, a la cala. Sí. Doncs ara, una festa il·legal a una altra cala, en aquest cas a Eivissa, al costat.
Les illes
cap.
Estan...
Però és que no parem de parlar de les illes, eh?
Sí, sí, sí.
Com el programa de culte de ses illes.
Ses illes.
Perdó, de les illes, que no els hi agrada.
En fi, aquest DJ que va...
Explica'ns les teves cosetes de festes il·legals.
Organitzar una sessió a la cala d'Hort, una cala que està davant concretament dels illots Esvedrà i Esvedranell, un paratge natural que està protegit per la Unió Europea. Llavors, el DJ és
Diplo.
Molt conegut.
Diplo.
Té 6,2 milions de seguidors a les xarxes i ell va anunciar per les xarxes: ei, punxaré una mica de musiqueta a aquesta cala, veniu.
Il·legalment, veniu.
Il·legalment. I la gent hi va anar, efectivament. Llavors, la policia local de Sant Josep de Sa Talaia, a Eivissa, ara està investigant doncs aquesta sessió musical que va tenir lloc la setmana passada. Com és que es va portar a terme doncs aquesta activitat i com és també que la gent doncs va decidir anar-hi. Això sí, la gent d'Eivissa, o sigui, els veïns, realment estan molt enfadats amb aquest DJ. De fet, hi ha un post a Instagram que m'he posat a mirar una mica i els comentaris dels veïns, la veritat és que estan
terribles.
Molt, molt enfadats. O sigui, li diuen que no volen que torni mai més a l'illa, que no volen... Està totalment vetat de l'illa, perquè no pot ser que vingui allà i que salti totes les normatives i faci una mica el que li doni la gana. Hem de pensar també que aquest DJ anava a tocar doncs, la setmana passada a la discoteca Patxà, on hi va tocar, però a part d'això doncs, va organitzar aquesta festa il·legal, aquesta sessió a la platja. Llavors, l'Ajuntament...
Se li va acabar la festa al cap d'una setmana i va dir-ne de fer una altra. Allò dura molt.
No, de fet, aquesta de la platja la va organitzar abans de diguem-ne, l'oficial que havia de fer a la discoteca, eh? Sí, aquest noi realment tenia moltes ganes
de festa.
De marxa.
De marxa, exacte.
De vora l'esquelet.
Li encanta la marxa. En fi, l'Ajuntament també ha alertat doncs, que aquest tipus d'activitats a àrees vulnerables doncs, representen, a part d'una amenaça per l'entorn, també risc d'incendis, problemes de soroll, problemes amb els veïns, residus també, perquè tota aquesta gent que es concentra allà no sol ser després molt curosa a l'hora d'agafar els seus residus.
Passa com en Sant Joan, aquí.
Molèsties als animals.
Molèsties. Exacte. I també, al final, un perill per la integritat dels assistents, perquè si passa qualsevol cosa...
Els peixos, doncs... has dit?
No, si em fas comentaris que...
Era broma.
Doncs sí, els peixos els hi deu molestar la música, pobres.
Els peixos?
Sí.
Home, estava en una cala fent la festa. Els ocells segur, i altres tipus d'animals també. Els peixos, no sé si sota l'aigua els hi arriben tant les ones.
Segur que sí, les vibracions del xumba-xumba.
Xumba-xumba!
Els peixos xumba-xumba.
Estem parlant de vibracions i peixos, eh?
Però ho fa una pel·lícula de Disney, tot plegat?
Sí, sí, sí.
Nemo passava.
Els peixos ballant sota l'aigua.
Nemo va a la Reif.
Tant de bo,
bàsicament.
El proper argument.
Buscando a Nemo... A les 3 de la mañana en la raid.
En fi, i el que deia, també pot ser un perill al final pels assistents de la festa, perquè si no hi ha ningú controlant, passa qualsevol cosa, i allà no hi ha ningú que estigui serè per controlar el cotarro. En fi, DJ Diplo ara està pendent doncs, de la multa que li podria caure, que podria ser de fins a 450.000 euros per fer aquesta...
No em sembla tant.
Festa i la... No et sembla tant?
No.
Pel Diplo, no.
Pel Diplo.
Louis Vuitton?
Ell dirà, jo ho pago per les festes Diplo il·legals, està pensant, el que faci falta.
Si te lo pago, al momento es la mitad.
Exacto. Hay reducción del 50%.
I ja està.
En fi, cosetes que passen a Eivissa, eh?
Escolta'm, que si vols un bon...
El teu detector de festes il·legals ja està en marxa. Ja
per demà. Està en marxa per tot l'estiu.
Que estava pensant que si vols un bon Diplo DJ...
Especialment a partir del 19. Però... Endavant.
Dic que si vols un bon Diplo DJ, saps que pots anar a comprar-lo.
Sí.
El trobaràs, eh?
Sí. A Cap Bravo.
Sempre. Des d'allà unes de tonyina a Diplo DJs. És que ho trobes
tot. Tot el que vulguis, Diplo DJs enllaunats i peixos en conserva cabrejats per les
ones
que atravessen des de les
Se'n diuen peixos de...